Són les 11. El 5 de desembre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què conversarem amb la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas. És l'encarregada de defensar les persones davant de l'administració pública. Li preguntarem quines són les principals queixes que li toca gestionar. I avui que hem conegut les nominacions als Premis Gaudí, tenim la sort que ens toca visita del doctor Àlex Gorina i ens farà un lligam molt particular, precisament, entre Gaudí i cinema. I ja tinc aquí, a la meva esquerra, l'oient misteriós d'avui. No us puc avançar encara qui és, però sí que puc donar algunes pistes. Per exemple, és l'alcalde o l'alcaldessa o bé del poble més gran o bé del poble més petit. Poble més gran seria ciutat o bé del poble més petit, però podria ser poble més gran o poble més petit en nombre d'habitants o en quilòmetres, en territori. Bé, feu les combinacions, aneu dient noms i cognoms i alguna d'aquestes serà. Abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que tenim una miqueta més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, com sempre, el servei públic concentrat en 5 minuts. Ens posem al dia de tot el que ha passat amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Hores després d'acceptar la dimissió del primer ministre de França, el president Emmanuel Macron ha anunciat que designarà un nou cap de govern molt aviat.
Sí, en qüestió de dies ha assegurat això, amb l'objectiu que formi un govern d'ampli espectre polític. Macron ho ha dit en un discurs adreçat als francesos.
En els pròxims dies nomenaré un primer ministre perquè formi un govern d'interès general amb totes les forces polítiques que vulguin participar-hi o amb els que no el vulguin censurar. La seva prioritat serà el pressupost. Una llei especial entrarà al Parlament a mitjans de mes i això permetrà el funcionament dels serveis públics i la vida del país.
Macron també ha reiterat que pensa esgotar el seu mandat com a president, que acaba el 2027, i assegura que en els 30 mesos que falten fins a aquella data treballarà perquè França sigui un país més fort i també més just.
El sistema d'emergència 112 incorporarà a partir de demà la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
És un dels acords tancats a la Junta de Seguretat celebrada avui amb el govern de la Generalitat i el govern espanyol. A banda, la trobada ha servit per fixar la mirada en el 2030 i estudiar l'ampliació del cos dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents. La incorporació dels cossos policials espanyols al 112 busca, segons s'ha explicat, que davant de cada emergència s'activi el cos policial que pertoqui per la naturalesa del cas. Els partits independentistes han carregat fort contra els acords de la Junta. Des de Junts, el secretari general Jordi Turull ha parlat d'un procés d'espanyolització de les institucions catalanes.
Sentència pionera sobre el permís parental. Un jutge de Barcelona obliga l'Ajuntament de la capital a pagar 4.000 euros a un treballador seu per no haver-li abonat un permís parental de 8 setmanes per tenir cura d'una criatura de menys de 8 anys.
Sí, inicialment el consistori l'havia aprovat, però el va suspendre amb l'argument que no hi ha una llei espanyola sobre això. De fet, la Comissió Europea va expedientar al setembre l'estat espanyol per no haver desplegat encara la directiva que regula aquest permís i que data del 2019, però el jutge considera que el fet que no hi hagi una llei que ho reguli no és motiu perquè l'Ajuntament no tingui coneixement d'aquesta directiva europea i del dret del treballador. La sentència no és ferma i es pot recórrer.
I parlem ara de Salut amb una bona notícia.
Sí, perquè a Catalunya, per primera vegada des de l'inici de la pandèmia, ja no hi ha cap pacient ingressat a l'UCI per Covid. També per primer cop des del 2020 s'ha baixat del centenar d'ingressats a la planta. Ara n'hi ha 79, com ens explica el nostre company Jan Antúnez.
De fet, fa setmanes que han baixat els ingressos per Covid-19 als hospitals. Dels pacients que queden, gairebé tots tenen una edat molt avançada o patologies prèvies. I a les unitats de cures intensives dels hospitals catalans, ara mateix no queda cap malalt de Covid. Juan Pablo Orcajada és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar en declaracions a Catalunya Ràdio.
Tenim molt pocs ingressos i ja portem una temporada bastant llarga veient molt pocs malalts. Una situació quasi, jo diria, semblant a la d'abans de la pandèmia. Nosaltres a l'UCI no tenim i portem temps sense tenir. Està passant el mateix en altres hospitals. És a dir, que els casos greus, ara mateix són o inexistents o hi ha molt pocs, almenys en el nostre entorn.
La població cada vegada està més immunitzada perquè ja han passat el virus i també per les vacunes. Això ha contribuït que la mutació del virus disminueixi i que, per tant, les noves variants siguin menys agressives. Malgrat això, els experts alerten que no ens podem confiar perquè amb l'arribada del fred es preveu que s'incrementin els casos. Pel que fa a la vacunació, segons les últimes dades del Departament de Salut, el 52% de les persones més grans de 80 anys ja estan vacunades contra la Covid-19 i el 37% de les persones d'entre 70 i 79 anys també.
I al País Valencià, la ciutat més afectada per les inundacions, Paiporta, les escoles s'han tornat a omplir d'alumnes.
I és que fins ara només havien funcionat en horari reduït algunes aules. Avui han obert les portes de l'escola Jaume I, un dels 7 centres públics del municipi. Però Paiporta, encara hi queda molta feina per fer. Aquesta és la crònica que des d'allà ens ha enviat la nostra companya Pepa Ferrer.
Els carrers que porten al Col·legi Jaume I de Paiporta estan encara enfangats, però ha estat un dia de somriures. Els xiquets han tornat a l'escola. Encarna i Roc són mare i fill.
Roc tenia moltíssimes ganes de tornar al col·le, al seu col·le, i veure els seus amiguets.
Tens ganes de veure els teus amics?
Sí.
Què els diràs?
Que les estranyava.
S'obren les portes i un passadís de militars i bombers que han netejat l'escola es reben. I la directora, Maite Donet, està feliç de tenir les aules plenes de nou.
I dona molta alegria veure'ls a tots. Perquè una escola sense xiquets...
Paiporta està l'últim poble a reobrir les escoles, però encara hi ha centres que no ho han pogut fer. Les famílies reclamen a la Conselleria d'Educació certificats que asseguren que es troben en condicions. Rubén Pacheco és el president de FAMPA València.
Es troben en centres que estan amb fongs des del terra fins al sostre i volen unes certificacions que són absolutament reclamables.
Encara hi ha escoles que a dia d'avui no han pogut obrir i tenen moltíssimes dificultats.
Sintonia esportiva, avui amb Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Avui tenim molt esport en directe, Copa de Futbol, hem esmentat una miqueta l'ambient que hi havia a Olot, l'Eurolliga de bàsquet, també equips catalans disputant competicions europees d'handbol, hoquei patins, waterpolo... Tu mateix, per on comencem?
Mira, esmentant que el Barça de bàsquet ha guanyat el Maccabi per dia de 17 punts, mentre que el Barça d'handbol ha passat per sobre del Zagreb, i en hoquei compta que el Noi ha guanyat el Porto i el Reus al Sant Omer. Concretem des del futbol, segona ronda de la Copa, l'Olot no ha superat la ronda, derrota de l'Olot per 1-3 a casa amb el Sevilla, l'equip local ha fallat un penal a la primera part quan el marcador era de 0-0, el gol local és d'Ayala al 46 de la segona, i aquestes paraules són del porter Ballester en declaracions a Catalunya Ràdio.
Tristos, perquè pensàvem que podíem passar després de la primera part que hem fet, però bueno, res, hem disfrutat molt de l'experiència i llàstima que no puguem tornar a jugar un partit així.
Tampoc no passa ronda l'Andorra, que ha caigut 0-1 amb el Cartagena. Et repasso la resta de resultats perquè sí. En tenim dos que estan en joc i són dos eliminatòries que s'estan resolent a la pròrroga. Ara mateix, a la primera part de la pròrroga, Conquense 0, Reial Societat 1 i Deportiva Minera 1, Alavés 1. Resultats definitius. Passa l'Osasuna, que ha guanyat 2-3 al Ceuta. Passa l'Atlètic de Madrid, que ha guanyat 1-3 al Cacereño, amb expulsió de Simeone, l'entrenador.
Sí.
Passa el Getafe als penals, després d'empatar a 0 amb l'Oriola. Passa el Racing de Ferrol, que ha guanyat 1-2 al Baracaldo. Passa el Marbella, que ha guanyat 1-0 al Burgos. I passa la Ponferradina per penals davant del Castelló, després que el resultat definitiu, o al final de la pròrroga, era d'empat a un. Uh-huh. Cap equip català a la pròxima ronda, llevat del Barça, que és el que s'incorpora amb Atlètic Club, Real Madrid i Mallorca en el bombo del sorteig de la ronda de 16ens, que serà dilluns que ve.
Sí, sí, hi ha hagut escabatxina, eh? Queda només el Barça, la següent ronda de la Copa del Rei, i pel que deies també, el Barça de bàsquet, que ha remuntat 17 punts contra el Maccabi de Tel Aviv i trenca una mala ratxa, eh?
Sí, aviam, l'actitud no ha estat la millor, la del Barça, però hi ha aquesta remuntada i la victòria final 86-88. A Belgrat, que és on juga el Maccabi com a local, i de fet el pavelló estava ben buit. Pel Barça, 18 punts, Panther, Parker i 16, Anderson. En repasso quatre resultats també d'aquesta 14a jornada d'Eurolliga.
I tant.
Ha perdut el Madrid, 70-82 amb el Fenerbahçe. Ha perdut el Baskonia a Múnich, 94-80. Partizan, 91, Panathinaikos, 73. I Žalgiris, 85, Efes, 72. El que et deia de l'handbol, el Barça ha passat per sobre del Zagreb, 38-30. De fet, el Barça és líder del seu grup. El Zagreb era el cué. Els d'Ortega, que tenen molt a prop la classificació directa per quarts, i del mateix grup, l'Alborg, danès, ha guanyat a la pista del Pic Szeged, 30-32. I un resultat de la Champions d'Hockey League, de la Champions League d'Hockey Patins, que no podem deixar passar,
sí,
perquè el Noia ha guanyat per 4-2 el Porto, que és un dels equips favorits. El Noia passa a ser primer de grup, i en el mateix grup el Reus passa a ser segon perquè ha guanyat una 4 a la pista del Centomer. Waterpolo, Eurocup masculina. La fase de grup s'ha tancat amb el Honvéd de Budapest, 13. Natació Barcelona, 12. Els barcelonins ja estaven classificats pel playoff de 8ens com a primers de grup. Hi ha un resultat de la Lliga Femenina de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta, que ha superat per 16-11 el Sant Feliu.
Va, i encara tenim temps per afegir-ne un altre.
Aquest cap de setmana s'acaba el Mundial de la Fórmula 1, s'acaba a Abu Dhabi, la cursa serà diumenge a les 2, i encara que tenim campió, que és Verstappen, hi ha en joc el subcampionat de pilots i un títol que és segurament quasi més important que el de pilots, que és el títol de constructors. Uh-huh. I el circuit de Catalunya, i amb això acabo, premiat com a millor organització del Mundial de MotoGP 2024 per aquest gran premi final, que es va dir Gran Premi Solidari,
sí,
de
veritat.
Barcelona.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Damià.
Bona nit.
Molt, molt intensa la jornada, i el cap de setmana també pinta interessant. De seguida parlem amb la defensora de les persones, amb la síndica de Greuges. I ara volem conversar uns minuts amb una persona que d'entrada a mi em sembla que té un càrrec molt bonic, gairebé de superheroïna. És a dir, que si alguna persona, per exemple, se sent indefensa, pot recórrer a ella. Ja em direu si això no és bonic. És doctora en dret i professora de dret penal a la UB, subdirectora de l'Institut de Criminologia durant més de 15 anys, ha estat professora a la Facultat d'ESADE de la Universitat Ramon Llull. Té un currículum que podria anar seguint i seguint i seguint, però per la qüestió que l'hem convidat avui és perquè és la defensora de les persones, Esther Jiménez Salinas. Benvinguda al Catalunya Nit.
Hola, bona nit, què tal?
Ho dic bé o no? És un càrrec bonic, no?, d'entrada.
No sé si bonic. Avui, que estava parlant amb una altra persona aquest matí, deia, i no et deprimeixes?
Clar,
perquè,
això també.
Perquè, clar, jo explico a vegades que bones notícies no arriba cap.
Clar, és veritat, és veritat, això també és veritat.
I a més veiem sempre, doncs, al costat del que no funciona.
Clar.
És veritat que la sensació de que pots ajudar o quan acabes o quan moltes recomanacions són acceptades, llavors estàs satisfet, però et crea una crisi interna de que hi ha moltes coses que no funcionen.
Clar, per tant, allò que deia jo, el meu càrrec em sonava molt, molt bonic en quant a missió, en quant al quin és l'objectiu, però en canvi és veritat que personalment el fet d'estar sempre en contacte amb problemes, perquè són els problemes de la gent, això deu acabar afectant d'alguna manera.
Més que res, que penses que moltes coses tindrien solució.
Clar.
Per exemple, tot aquest retard de l'administració, no? Que no és una cosa ni molt greu, ni que no es pugui canviar, però amb les ajudes, per exemple, que triguen 2 anys i que quan arriben la persona s'ha mort,
clar,
tens una sensació de dir, però què ha passat aquí, no?
Impotència.
I no és, i no és una cosa tan difícil, perquè és una ajuda que es tenen, que es poden donar. Mm-hmm. Però és una mica la crisi de per què no funcionen les coses. Les complicades ja les entenc, no? Però les que no són tan complicades...
Sí que és veritat que de vegades hi ha coses que penses, ostres, això hauria d'anar bé, no és tan difícil. Però bé, anem a pams. D'entrada li preguntaria, ens queixem molt els ciutadans?
A veure, es queixen els ciutadans que tenen la capacitat de queixar-se. M'explico o he d'aprofundir una mica més?
Podem aprofundir, és a dir, entenc que de vegades hi ha gent que tindria necessitats i no tenia els recursos o la capacitat per arribar a vostès.
Per tant, m'he explicat perfectament.
Veu? Aleshores, qui es queixa habitualment?
Es queixen, mira, ara hem fet una mica un estudi de les persones que es queixen, llavors hem descobert, bueno, es queixen igual homes que dones, però naturalment les queixes de les dones tenen molt a veure amb l'atenció social, a la cura, i les queixes dels homes tenen molt més a veure amb tributs, diners, etc. Per tant, és una mostra en aquesta societat del que ens afecta a les dones i als homes. La segona és que al voltant del 60%, 56%, tenen estudis universitaris. Que dius, bueno, són persones que tenen aquesta capacitat. Clar. I si ens anem a l'altre costat, per exemple, persones migrants, persones estrangeres, són un 5%.
Sí, sí.
Per tant, dius, hi ha una diferència molt important respecte a qui té la capacitat de queixar-se o no.
Clar, perquè d'entrada aclarim que la defensora de les persones, l'objectiu és defensar els ciutadans davant de l'administració. És a dir, no podeu resoldre qualsevol tipus de queixa.
No, és... davant de les possibles irregularitats de l'administració,
sí.
No? El possibles irregularitats o mal funcionament, no necessàriament ha de ser irregular, sinó mal funcionament. Però també, i això és una especialitat de Catalunya, a les empreses de serveis públics, és a dir, aigua, gas, llum i electricitat. Mm. Això és un avenç molt gran.
Clar.
Perquè, clar, la vida de cada dia, doncs, és això. Llavors, la pregunta que tu em feies inicialment, el 50% afecta a drets socials. És a dir, el 50% de les queixes, ho tinc aquí davant, que ho miro, he dit 43%, vaja,
sí.
És igual.
Sí.
La meitat són afectant a l'àmbit d'educació, serveis socials, salut, infància, habitatge, no discriminació, immigracions. I quan arribes a migracions, veus que la xifra és petitíssima.
Clar. I això és possiblement perquè entenc que la queixa habitualment és d'un particular, no una persona que, pel que sigui, sent que alguna cosa l'administració no ha fet bé en el seu cas. Hi ha gent que no deu tenir la capacitat o els recursos per arribar a vostès. Pot intercedir algú en nom d'aquestes persones?
Sí,
per exemple, organitzacions
no associacions, etcètera, diguem-ne, persones jurídiques, sí que poden. El que passa és que majoritàriament són persones físiques, però sí que n'hi ha, un percentatge de persones jurídiques.
D'aquestes qüestions que vostè anomenava com les més recurrents, per exemple, l'habitatge, no sé si està pujant molt, perquè cada cop en parlem més.
L'habitatge ha pujat moltíssim. Habitatge els darrers anys moltíssim i sobretot habitatge en situacions bastant extremes amb infants, perquè abans era una situació, ara no t'ho sé dir de memòria, però podria mirar el percentatge com ha crescut moltíssim en els darrers 5 anys.
Uh-huh. I què és el que creix? És a dir, gent que està a punt de perdre l'habitatge, gent que no hi té accés, què és el que reclamen en relació a l'habitatge?
No, són persones o desnonades, que la seva situació és una situació irregular, o també moltes persones que han arribat aquí a Catalunya, jo parlo sempre de la Catalunya dels 8 milions,
sí.
I que tenen una situació que no tenen on dormir, on estar... O persones que pel seu lloguer no arriben.
Ara que deia la Catalunya dels 8 milions, després retornarem a l'habitatge, però vostè va explicar molt bé que potser havia crescut molt ràpid la població i no tant les institucions per atendre aquest creixement de la població.
És que hem passat en 20 anys, els més antics o vells, com voleu, els oients. Jo estimo molt Catalunya Ràdio, no? Perquè he estat moltes vegades i m'han sentit segurament moltes vegades. Nosaltres teníem, recordo molt bé, el famós eslògan dels 6 milions,
sí.
No? I se'ns va quedar molt de que aquest era un país de 6 milions. Doncs en 20 anys, des del 2000, s'ha convertit en un país de 8 milions. I el creixement, aproximadament, d'un milió i mig és de persones estrangeres, per tant, amb una situació evidentment molt precària. Tot això amb els serveis públics té una repercussió molt gran.
Això vol dir llistes d'espera?
Per exemple, salut, les queixes més importants són llista d'espera. Després tenim algunes també amb salut, doncs, de que l'atenció no és la correcta o que hi ha una cosa transversal, que no sé si és el món que vivim, però hi ha una queixa general, que no és específica, de manca d'empatia. Perquè la resposta de funció pública, de l'administració, sigui a sanitat, sigui a educació, sigui a tràmits, que manca aquesta sensació de que qui t'està escoltant es posi en el teu lloc.
Sí, una mica resposta freda, de no saber-te posar...
O jo no puc fer res, doncs faci... A vegades els diuen faci la reclamació patrimonial i li contesten mandé, perquè clar
no
segons qui li dius un... I potser és una cosa molt petita, no? Que
sí,
no cal.
Sí.
Llavors... Sovint tenim la sensació de que les queixes tenen aquest aspecte més econòmic, més patrimonial, i no és cert. La majoria de queixes que ens arriben, insisteixo, són en l'àmbit de drets socials i de capacitat aquesta de sobreviure en situacions difícils. Amb infància, per exemple, moltíssim, també.
Clar. Per exemple, parlàvem abans de l'habitatge. Si llegim des de la Declaració dels Drets Humans a la Constitució Espanyola o a l'Estatut de Catalunya... allà ho posa ben claret. Tothom té dret a un habitatge digne, una cosa similar.
Sí, a veure, avui en dia ningú dubta del dret a la sanitat. Si algú et nega, doncs tu tens claríssim que això és un dret que és constitucional i no cal que et digui. El mateix passa, doncs, a educació, i és veritat que en aquest país, afortunadament, els nens tots tenen una escolaritat. Mm. Per tant, això es queda clar. Això no és a l'habitatge. Llavors és el salt qualitatiu que ens tocarà fer.
I què pot fer una defensora de les persones davant d'algú que diu m'han desnonat o no em puc pagar, no em puc permetre un habitatge?
Hem tingut, no vull dir en aquests moments municipis, però això surt a la premsa, llocs que és més sensible i llocs que tanquen molt o que no donen respostes, no? Uh-huh. Nosaltres insistim moltíssim, som pesadíssims a l'administració. Llavors, quan ho demanem, moltes vegades ens acaben fent cas, particularment si n'hi ha infants. Llavors, però són situacions emergents. Se'ls dona un temps, sigui un hostal, sigui una pensió, sigui un lloc provisional, no? Però la gent el que vol és un habitatge permanent.
Clar. No sé si també us passa que rebeu moltes queixes que estan poc fonamentades, per exemple. Dèiem que moltes són per l'educació, temes relacionats amb l'ensenyament. Ara em dirà quins són, però no sé si és allò que la gent vol... Oh, jo volia una plaça al costat de casa meva i ja sabem que això no funciona ben bé així. No sé si en reben d'aquestes que
d'aquestes
dius.
D'aquestes en rebem molts, però jo no penso que siguin... Que potser la persona està molt afectada, no? Perquè si tu penses que el teu fill ha d'anar a aquella escola...
Clar, per ella és un problema greu.
Per ella és un problema... Parlava una mica de l'empatia. I a vegades, quan escoltes... Te n'adones que sí que és un problema, perquè és potser una mare o uns pares, que una persona sola és igual, que té una situació molt difícil, que ja té la solució que algú li porti, que algú li torni, i si diuen que no, queda completament desfet, no? Per tant, són coses que semblen petites, però a la vida quotidiana són molt importants. Nosaltres estem preocupats a escoles en el sentit de que l'escola sigui un lloc segur, I tot el tema del bullying, tot el tema de les violències respecte que passen molt desapercebudes, mm-hmm. doncs també en tenim moltíssimes queixes.
Clar. La sensació és que en general l'administració us escolta i respon com voldríeu?
Et puc ser franca?
Sí, i tant. D'això es tracta.
No, jo crec que quan a l'administració li arriba la queixa... no té més remei, o majoritàriament ens fa cas. La totalitat és el 80% i parcial el 90%. Per tant, sí que està. Però a mi el que em preocupa és que ens fa cas el cas concret. No? Et poso l'exemple, llistes d'espera, no? Llavors, si veiem, a vegades tenim 2-3 anys, ens responen i aquella persona la tenen. Però clar, jo sempre dic, està bé la resposta individual, però ha de servir per transformar el sistema.
Clar.
Perquè aquella persona ha tingut la sort de que ha tingut l'oportunitat, o ha pensat, o les possibilitats d'arribar a nosaltres. Però en el fons és quasi injust, no? Perquè amb ella l'atendran i tota la cua, la resta, continuarà igual.
Clar.
Doncs la meva obsessió, i d'aquí quan acabi el meu mandat, doncs m'encantarà, és saber com transformem. Com allò es converteix en un canvi de llei, en més personal... per exemple, amb el tema doncs, mèdic, no? L'atenció, falten metges de capçalera, falten metges de família, falten pediatres, falta l'atenció primària. Un cas tindrà la resposta, però el que han de posar és molts més. I això comença des de l'inici, des de la universitat.
Clar. Notícia d'ahir mateix. Si els judicis ràpids, en principi, han d'estar resolts en 15 dies, aquí tenim de mitjana un any i mig, triguen, i que s'instal·laran, es posaran en funcionament 5 nous jutjats perquè això vagi més ràpid. Això seria un dels casos que us deu arribar, no? El de la justícia ràpida o lenta.
La lentitud i, a veure, jo quan, com és un camp que és una mica el meu també, sí, no? Jo he trobat a faltar una aportació que és... és veritat que quan les coses arriben ràpides, un judici que arriba al cop d'un any i mig tenen acumulats no sé quants delictes més. Per tant, no té cap sentit. O sigui, allò de que una sentència que arriba tard, moltes vegades doncs, ja no té sentit. Uh-huh. A mi m'hagués agradat que quan es parla i es posessin, es preguntessin també què es fa perquè no tornin a delinquir. Perquè, clar, si l'única idea és... entraran abans un any a la presó, la pregunta és, i amb això reduirem la delinqüència o no? Jo més que... Està bé, no estic gens en contra, està bé la rapidesa perquè és necessari, però la pregunta és què fem per evitar la multireincidència? És a dir, més ràpid el judici? Perfecte. Però trobo a faltar la pregunta és, i anant més ràpid, tindrem una societat millor? Tindrem la capacitat de reduir la multireincidència? És que no ho he llegit enlloc.
Clar. Sí, sí, és una bona pregunta.
Perquè la rapidesa, perfecta, però és per evitar. Llavors, jo sóc una mica crítica a les penes de presó per la petita delinqüència, perquè penso que hi ha altres sancions. La impunitat és el pitjor. Per tant, si no hi ha impunitat, és a dir, que arriba la condemna a temps, perfecte. Però la condemna ha de servir no per arribar puntual, entre cometes, sinó perquè deixi de delinquir. I la pregunta és, l'ingrés a la presó ajudarà a que no delinqueixi o podem trobar altres vies, altres sancions, i parlo de sancions, pels oients no estic parlant de deixar-los al carrer, no, parlo de sancions, de neteja de boscos, de mil sancions possibles que potser ajudarien més.
Parlant de presons, un tema que vostè coneix molt bé, també li deuen arribar queixes de les presons a la defensora de les persones.
També arriben.
Quin tipus?
Presons arriben, doncs, que troben que el tracte no és correcte o que els han classificat d'una manera que no... que troben que haurien de tenir una altra classificació o que conflictes amb algun funcionari, l'aplicació d'alguna sanció, etcètera.
I s'acaben resolent, aquests casos?
Resolent, torno a dir, a l'individual, sovint. A l'individual, si hi ha irregularitat. Hi ha d'altres que, per exemple, de presons també ens arriben moltes coses que estan descontents, però és que és difícil estar content a la presó.
Clar.
Per tant, no... O si no hi ha irregularitat, llavors la queixa no continua, el tràmit es tanca i no continua, no? Uh-huh.
No sé si ara parlàvem de manca de recursos, la Catalunya d'aquests 8 milions, lentitud...
No només manca de recursos,
No, ja ho he entès, ja, però vull dir, lentitud de la justícia, de moltes coses, i ara li volia preguntar, vostè si teniu suficient gent per atendre les demandes que us arriben?
Sí, nosaltres sí. Jo crec que la gent treballa i treballa força, i no li dic que si en comptes de tenir... A mi el que em preocupa és... passar de 21... Ara són 22.000 actuacions, em sembla, la xifra exacta al voltant.
22.000 en...
En conjunt, perquè hi ha queixes, actuacions...
En un any. En un any, 22.000.
Hi ha queixes, que és el que es tramita més llarg. Uh-huh. Després hi ha consultes, perquè hi ha moltes consultes que s'acaben amb una resposta i que no continua. I després actuacions d'ofici, que també en tenim moltes, uh-huh, que significa que intervenim i preguntem encara que no hi hagi una queixa. Llavors, si tenim al voltant de 22.000, una cosa així, clar, el problema seria treballar molt i passar a 40.000.
Clar. Després s'hauria d'ampliar...
Ja tornaré i ja li explicaré.
S'hauria d'ampliar plantilles.
Però
sí,
el
sí
que hem de fer és transformar la queixa. Quan tens moltes queixes, com li deia jo, de temes socials, el que hem de fer és regular-ho, millorar-ho.
Clar.
I deixarem de tenir queixes.
Sí, sí, que una queixa serveixi per arreglar el conjunt.
Això és, sí, el que m'escolta, el més important.
Doncs això crec que ha quedat molt clar. com ens podem adreçar a la defensora de les persones? Per quina via?
El deixo un telèfon, sí. El 900-124-124.
900-124-124.
I després entrant a la pàgina web.
Sí, la pàgina web, avui que hi he navegat una mica, està molt clara.
És molt fàcil, sí, però si algú té dificultats, que molt sovint doncs, es tenen certes dificultats, o la bretxa digital, o no hem parlat de persones grans.
També m'ho imagino que deuen tenir més dificultats.
També és un tema molt complicat, per tant, és més fàcil... a qui no pugui, doncs un telèfon. Però la web és molt fàcil.
Perfecte. Doncs vostè parlava abans de quan acabi el mandat, quan acaba el seu mandat, i no sé si és renovable.
No, afortunadament. Jo sóc molt favorable d'un sol mandat. Són 6 anys, he fet 2, em queden 4.
Desvinculats de les legislatures, ho fan?
Desvinculat de les legislatures, de la política. Jo sóc una fidel defensora que aquí no ha d'entrar la política. I de moment no ha entrat. Jo pressions en aquest sentit no he tingut.
Doncs,
bueno, no ho dic molt alt perquè...
No, esperem que es mantingui així. I si no, ens ho ve a dir, que si no... també faríem nosaltres, podríem ser els defensors de la defensora. Seríem.
Però és veritat. Jo crec que és molt important això, no? Que estigui completament separat de la via política.
Clar. Sí. Doncs li desitgem que tingui molta sort en la feina, perquè ens hi va una mica a tots, tenir una millor societat també, i li agraïm molt que hagi passat per aquí.
Al contrari, moltes gràcies per l'entrevista, perquè que em donguin veu és de les coses més importants per nosaltres. I animar a tothom, a més és senzill, té garantida la, diguem-ne, el secret o el...
Clar, és anònim, això, no? En principi
sí, anònim no, però no surt, vull dir que clar. Ningú ha de saber qui ha fet què.
Molt bé. Doncs Esther Jiménez Salinas.
Confidencialitat.
Confidencialitat, això mateix. Esther Jiménez Salinas, moltíssimes gràcies per explicar-nos.
Moltes gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat per viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A La Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribord, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 28 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
I ara entrem al búnquer.
Ei, has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho.
però, home, una mica més lluny. Fes volar la imaginació una mica.
Sí, l'havia tingut.
A mi m'agradava la Brenda de Sensació de Vivir.
Què dius, ara? Sí. No, jo d'aquests fenòmens televisius no m'havia enamorat mai de ningú, diguéssim.
De l'April O'Neil. Tampoc.
Home, l'April O'Neil, aquell xandall.
T'agradava.
Sí.
Era una granota. Era una
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a 1:00 PM, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui no és divendres, però és un gran dijous. Saludem a la Flavita Banana, perquè hem de resoldre la vinyeta que ens va enviar dilluns. Flavita, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, es veu que tens una obsessió amb els cucs, no? O alguna cosa així?
No, jo és que m'agrada molt dibuixar cucs perquè fixa-t'hi que a vegades m'han dit, no?, que jo faig vinyetes de... per dones, saps? Perquè és perquè dibuixo dones i em sembla bastant absurd. Sí. I llavors a vegades dic, bueno, doncs dibuixo cucs, a veure si la gent, sobretot els homes, són capaços de mirar vinyetes on no surtin ells.
I d'entendre-ho,
eh? Exacte.
Molt bé. Aquí tenim com sota terra, no?, sota d'un bosc o... Sí, jo diria que sota la superfície tenim dues sabates aquí amb uns tacons imponents i dos cucs que se les miren. Aquest era el punt de partida, oi?
Sí, un parell de sabates de taló sota terra i dos cucs se les miren i un li diu alguna cosa a l'altre.
Molt bé, i aquí estava la proposta. Què diu aquest cuc? Què és el que ens han dit els oients?
Doncs ha estat graciós, però aquest cop tenim una guanyadora rotunda que ha optat per l'absurd, que és com el que jo volia en aquest cas.
O sigui que avui anem directe a la persona que s'emporta aquest original cap a casa seva, eh?
Exacte.
Molt bé. A veure, qui és l'afortunada?
Doncs crec que ha estat... No sé si ha estat per Facebook o per Instagram, però bueno. Ha estat la Pura Serra Pagerols,
uh-huh,
que li fa dir al cuc que bé en tenim una per cada un.
Està bé, sí. No sé si per posar-se-la o per menjar-se-la o què.
Sí, no ho sé, però m'ha agradat la idea, clar, que de les sabates sempre són dos i van juntes, doncs clar. No, ens les repartim.
És veritat, una per cada un. També pot ser una casa, és que poden ser moltes coses si tens la mida d'un cuc.
Clar, no, jo vull pensar que és per posar-se-les, això em faria molta gràcia.
Per sortir de juerga, clar que sí. Molt bé, doncs la Pura Serra, que s'emporta la vinyeta de Flavita Venada amb la seva pròpia inscripció. Quin regal més xulo.
Doncs, sí, sí.
Jo crec que li acabem d'animar molt el cap de setmana, sigui llarg, curt, o com el tingui la Pura Serra, però estarà molt contenta, segur, perquè cada cop que els hi diem i que has guanyat, esclaten d'alegria. I si ens està escoltant ara, segur que també.
Exacte, doncs una abraçada per la Pura.
Molt bé, una altra per tu, que vagi molt bé.
Adéu.
Bona nit.
Bona nit.
En dijous la Flavita no és habitual, però l'Àlex Gorina sí. Bona nit, Àlex.
Bona nit.
I avui...
Una mica trotinat, eh?
Ha trotinat, sí.
Sí, tinc la veu.
Tenim
ja...
la veu tocada.
Home, porto uns quants dies parlant en excés.
Clar, molts dies d'emocions amb l'estrena del
també,
documental,
etc. Tot això tensa les cordes vocals.
Molt bé, però...
Vegis, no?
A tothom li ha agradat molt el que expliques, sentir-te i la valentia que has tingut. Com a mínim això és el que m'ha anat arribant a mi del meu cercle. Cadascú té els seus, però a mi m'han dit això.
Moltes gràcies al teu cercle.
Exacte. Escolta, avui dia ben indicat perquè hem tingut nominacions dels Premis Gaudí amb un rècord, eh?
Sí, hi ha hagut rècord i hi ha hagut tot el que era previsible, evidentment, en un gran any pel cinema català i, evidentment, amb totes les bones perspectives per Casa en Flames i per el 47. Tot i que jo he de dir, i és que el Gorina és més real que el Gorina.
No, a veure si m'entens,
no?
Tu tens el teu criteri.
He de dir que per mi, les emocions fortes me les han donat Paul Bosseran, també el segon premi a la pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, que em sembla meravellosa, i en fi, hi ha alguns títols més, no? Vull dir que... Però bueno, aquí hem de jugar a que guanyin els millors d'una manera democràtica i a partir de la votació distinta.
Bé, Paul Bosseran 14, no està malament, vull dir, perquè ja veurem què passa, i has trobat alguna oblidada, allò que dius, ostres, com pot ser que aquesta no hi sigui, o no, més o menys hi són?
Algun documental, algun curtmetratge, etcètera. Tinc una alegria, perquè en la categoria de direcció novell, jo hi ha una cosa que m'agrada molt, que he de mirar, perquè és que és calladita, que jo crec que mereixia molt, molt reconeixement, i aquesta pel·lícula hi és, com també una pel·lícula que encara no s'ha estrenat i la gent no ha vist, jo l'he vista, clar, que sóc acadèmic i les he vistes totes, que es diu L'edat imminent, que és una pel·lícula que també em va emocionar moltíssim.
Ah,
petites
bé.
Pel·lícules de gent que comença amb un poder extraordinari. I jo sempre penso, va. Però clar, Emma Vilarasau mai havia estat finalista dels Gaudí. No, ha fet molt poc cinema a Catalunya. Sí. Molt poc cinema. I dius, com no li donin aquest any, és que, en fi... Però Ángela Molina... Clar, és que
també està bé, també.
És que serà un any d'emocions fortes, eh?
Clar, això és difícil. Tu les has vist totes. Per tant, voteu ja per nominar?
Jo ja he votat. I... No, no, jo vaig votar per nominar i ja he votat perquè, clar, avui ja...
A partir d'avui ja podeu votar els acadèmics.
Clar, el moment que han sortit, ja l'acadèmia ens ha donat accés a votar i jo ja he, donat, ja he enviat el meu vot.
A tu ja amb el rampell allò a cop calent i vinga, pam, pam, pam.
Ara no em preguntis, eh?
No, això no ho faria mai. Això no ho faria mai. Però vull dir, deures fets, no?
Deures fets, sí.
Molt bé, i ara fem un triple salt mortal. Bé, no tant, no tant, no tant.
No tant.
Perquè, clar, estem parlant dels Premis Gaudí i de cinema. I tu ara vols parlar...
De Gaudí.
De Gaudí al cinema.
Sí, perquè no és tan conegut i no s'ha vist tant i fins i tot no s'ha arribat a fer tot allò que es podria i s'hauria hagut de fer. Per tant, jo he buscat aquí una combinació de rareses amb músiques sorprenents, o no tant, per fer ràpid, ràpid, no et menjaré tots els minuts del programa que queden, ni molt menys, eh? Però
tot teu, vinga.
Jo m'encantaria començar amb Alemanys, un grup musical que es deien The Parsons Project, que ja van desaparèixer fa molt de temps, Alan Parsons Project, amb una versió superdivertida de... Això és 1987, era l'últim àlbum d'aquest grup, per cert, i per cert que el nom del Eric Wolfson tornarà a sonar en aquest programa perquè és un maniàtic absolut de Gaudí, i encara li va dedicar una altra obra, no?
I aquí
va
ser... Sagrada Família,
sí,
aquesta.
O sigui, això, fins i tot, Gaudí amb sintetitzadors, o sigui, al final dels 80, brutal. I tot va començar amb Josep Maria Forn, perquè el gran Josep Maria Forn, el director de La Ciutat Cremada, productor del cinema, un dels primers Premis Gaudí d'honor, per entendre'ns, fa pocs anys vam acabar descobrint tots que havia començat fent un curtmetratge sobre la Sagrada Família, molt petit, en blanc i negre. El blanc i negre li va molt bé a Gaudí, i això que els trencadissos en color són indispensables.
Sí.
Però veus l'obra en blanc i negre i entres en el món de l'expressionisme d'una manera sensacional. No? El Gaudí del 54 de Josep Maria Fort, que té la Filmoteca, s'ha de recuperar. Però jo us he portat algunes rareses més, com, per exemple, un Antonio Gaudí dirigit per Ken Russell.
Catalonia is a remote and isolated province traditionally cut off from the rest of Spain. This was Gaudí's country. As a young man, he worked as an associate architect in the Catalonian monastery of Montserrat. For the rest of his life, these curious, dripping rock formations, like other shapes from nature, were to be one of the persisting elements in his architecture.
Això és el Gaudí musical que van fer els de Goll de Gom, amb l'he somiat que el Gaudí musical cantava en un moment donat, que va ser estrenada al Palau dels Esports, si mal no recordo, en el seu moment. I aquest documental de la BBC, l'any 1961, de Ken Russell, que va fer Woman in Love i la pel·lícula de La passió de vivir, i va ser la biografia de Liszt, Listomania, i el Tommy en musical, etc. Era un gran documentalista i era admirable com només en 15 minuts feia una aproximació comparant les torres de la Sagrada Família a Montserrat i els seus pics monumentals que ell va veure immediatament la vinculació que tenien, no? I, per exemple, la inspiració sobre Picasso. Llavors, és un documental difícil de trobar, perquè si entreu en aquest món inexcrutable de YouTube, resulta que
allà hi ha molta cosa, allà hi ha molta cosa.
I en 15 minuts fareu una lliçó de com des d'allà un anglès... Perquè penseu que l'any 61... Tot això de Gaudí encara era peça bruta, eh? No, aquí no hi havia tanta admiració i va anar d'aquí que no li fotessin a la pedrera una cantonada de l'Eixample d'aquelles del Núñez i Navarro. Bé, dit això, aquesta és la primera aportació. A banda de tot, Susan Seidelman ens va dur de Buscando Susan Desesperadamente a passar tardes de Gaudí, pujant i baixant la Sagrada Família sense parar. El japonès de La dona de sorra, que era Hiroshi Teshigahara, també va fer una aproximació admirable una vegada. Hi ha una cosa raríssima que es deia Antonio Gaudí, visión inacabada.
Me he inspirado en las propias estrellas. Quiero decir que las estrellas se mueven en una órbita que es el camino de su equilibrio.
Por eso rotan.
Aquesta veu que esteu sentint és la de José Luis López Vázquez, que va ser qui va interpretar el paper d'Antoni Gaudí en aquesta pel·lícula que mai no es va acabar, mai es va estrenar, que un banc se la va quedar perquè el productor i director de la pel·lícula van fer fallida absolutament, i durant anys ni existia, fins que va haver un investigador, el Carrasquerol, que la va trobar i la va rescatar, i descobrim una aproximació absolutament extravagant de Gaudí explicant al Josep Maria Lano, un actor que ja va morir fa molts anys, tots els seus invents, etc. I, sorprenentment, el José Luis López Vázquez està admirable fent de Gaudí en un paper seriós, de veritat, no? Música de Joan Pineda, foto fixa de Colita... En fi, a tot això que estem sentint ara és l'òpera Gaudí del Joan Guinjoan, que es va fer, el Josep Guinjoan, es deia? Sí, que es va fer perquè s'havia de fer pels Jocs Olímpics, el Manel Huerga la va muntar al Liceu, no van arribar a temps. Després, el Manel Huerga va fer una magnífica aproximació a Gaudí al seu Gaudí cinematogràfic quan començava, produït pel Poc o Poc, que, per cert, serà el productor Premi Gaudí d'Honor d'aquest any, o sigui, en reconeixement a un gran descobridor de talents que jo estimo poderosament, no? El Manel Huerga, l'arsenal d'aquella primera TV3 tan inventiva, va fer amb aquesta mena de fals documental sobre Gaudí, on Carles Sabater interpretava Gaudí al costat de Gerard Quintana. O sigui, més extraordinari no pot ser, i m'encanta aquesta anada d'olla dels creadors quan volen, no? Sí. Doncs, al costat d'això, la pel·lícula que deia, la visió inacabada com la Sagrada Família en aquells moments. La quarta contribució és un Gaudí de Josep Maria Argemí.
¿Para caerse a las tribunas?
No, claro que no. Pero como he utilizado ménsulas de ladrillos en voladizo para sostenerlas, creen que el peso de las tribunas hará que se derrumbe. Pero no vivirán para verlo.
Espero que tenga usted razón, Gaudí. Esta casa está dando mucho que hablar, y no siempre favorablemente.
Sí.
Para serle sincero, le diré que muchos opinan que estamos levantando la casa más fea de toda Barcelona.
Sobre todo alguno de mis colegas. Este edificio seguirá aquí cuando usted y yo hayamos desaparecido.
Parca Güell. Es van equivocar. Van titular la cançó Parca Güell. Sí. I és l'Eric Wolfson aquell de l'Alan Parson Project, que és
el de Sagrada Família,
que també va fer un musical que es va estar anys i anys durant voltes per Alemanya, aquí ni el coneixíem, sobre Gaudí i la seva obra, per un Gaudí cinematogràfic de l'any 60, del Josep Maria Argemí, el Carlos Mendi, la Josefina Güell. El Güell era l'altre Güell, o sigui, el marquès o el comte o el visconte o el que fos, era el Josep Maria Cafarel i la Maria Matilde Almendros, la seva dona, que estava desesperada en com el marit invertia diners en aquella mena de pitofi del Passeig de Gràcia, que era la casa on havien d'anar a viure, no? Hi ha una història molt bonica, i és que quan Gaudí era encara viu, que va morir l'any 1926, sí, és a dir, l'any 1916, 10 anys abans, ja es va rodar una pel·lícula del Parruell interpretada per ni més ni menys que Margarida Xirgo, fent el paper d'una reina jove. És una pel·lícula que es conserva i que és muda i que és una mena de deliri brutal, perquè passen un regne màgic de fades, una mena de país del Mig Orient i no sé què, i tens el drac i el Parruell, tal qual el veiem avui dia,
fa
el 1916,
anys,
filmat, extraordinari, i conservat per la posteritat. O sigui, que és meravellós. Això va copiar Núria Espera anant a fer Biotaxi, una altra pel·lícula clàssica del cinema de l'Escola de Barcelona, per allà. En fi, podeu trobar Gaudí, però realment allò, el biòpic allò seriós i tal, no, tot sí, és estrany. En Gaudí tot és un trencadís i fins i tot la història se va ficar de Gaudí. I per això he volgut acabar l'espai, i amb això ja posem la cua i ja està, sí, amb extravagància més gran, que és quan Roser Capdevila va agafar les seves tres filles i se les van portar amb l'animador que havia fet Yellow Submarine dels Beatles, que és veritat, a Robert Balzer, a les tres bessones al taller de Gaudí. I el resultat va ser el que ara sentireu i la cançó amb la que tancarem l'espai.
Sí, és clar, que no ho enteneu. Ones de pedra.
Oh, eh? Oh, sí. Però què fa?
Sí, ones de pedra.
Gaudí!
Ones de pedra! Ones de pedra! Ones de pedra!
Jo buscava la llum envoltat d'ombres, intentant imaginar-me unes formes...
És veritat, si tu mires la pedrera i comences a mirar tot allò, són ones.
Sí, sí.
Són ones.
És veritat.
És fantàstic. Mira, sí, ja m'he quedat sense onades de Pedra.
Però has complert.
He arribat.
Has arribat al final amb aquest trencadís espectacular de pel·lícules sobre Gaudí que desconeixíem totalment. La setmana que ve encara no sabem què farem, però aquí tindrem, això segur.
La veritat és que no he tingut temps de pensar-ho.
No, ja hi rumiarem. Ni preparar-ho,
eh?
Què ens depara
l'actualitat.
L'actualitat pot manar.
Bon cap de setmana,
bon cap de setmana
llarg. Amigues i amics.
Bona
a veure.
Fins
la setmana que ve. S'inclou
l'univers. Catalunya nit.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Ai, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Bona nit. En el sorteig del migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5 de març de 1961.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Una vegada vaig dormir amb una suite del mandarín del Soho de Nova York.
Carai.
A més, em vaig fer una foto que estic amb pilotes al llit amb tota l'Skylab de Nova York, perquè és tot una vidrera.
Qui t'agrada fer la foto?
Una dona que és la que dormia a l'habitació i em va convidar...
Ostres. Ah, o sigui, no era una habitació llogada per
no,
tu. Com
no,
coneixes aquesta dona i aconsegueixes que et permeti fer-te una foto despullada a la seva habitació? El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Sí, no acabo d'entendre aquesta història.
Però què és el que no entens?
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Què s'està coent?
Aquest festiu la taula la tenim ben parada i les cassoles fent xup-xup. Parlarem de ramaderia, parlarem també d'una iniciativa d'ous ecològics i també mirarem a veure com van naixent els calçots perquè ja tenim ganes de fer calçotada.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim la Fonda de Catalunya Ràdio amb Pep Noguer.
Us esperem, sí senyor. A quina hora?
Aquest divendres a les 12 del migdia.
A on? A la Fonda. Vinga, va! On te teniu el porró?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Se'ns acaba el dijous, no li queden ni 10 minuts i arriba el moment de saber qui ens ha acompanyat aquí des de les 10 de la nit i fins a la mitjanit, que estarem junts. Doncs és en Miquel Vallès, alcalde de Puigdàlber. Bona nit.
Bona nit, Manel.
D'entrada, primera pregunta, hem après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
Sí, jo t'ho vaig dir que el que he après és a veure com funciona un programa de ràdio en directe. I m'ha sorprès molt i no ho havia viscut. S'havia fet algunes entrevistes, però sempre enregistrades i tal, allà al poble, i he après d'això, com funciona un programa de ràdio.
Ah, doncs ens alegrem de...
I anecdòticament ha sigut el tema del Bitcoin, que ja l'he arribat a tindre més valor que la plata a nivell mundial.
És veritat. També. Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs estem molt contents que vingui aquí. És una de les idees d'aquest espai, que gent de mons molt diversos vagin entrant a la ràdio i vegin com la fem, també. Quina particularitat té el seu poble? Jo abans deia la presentació, o el més petit o el més gran. Anem cap al petit, eh?
Sí, som el número 1.
El més petit.
Som el número 1 de Catalunya.
Però no el més petit en habitants, sou no. 600 habitants i els no, més petits... Som... Jo, per exemple, al Berguedà, jo sóc de Perllà, n'hi ha algun que en té molt menys de 600.
Som 630, dades d'ahir, 632 exactament, ahir. I som el terme municipal més petit de Catalunya, que menys terreny tenim, per entendre'ns.
Menys terreny vol dir 0,41 quilòmetres quadrats?
No, no és exacte, això és la Viquipèdia. Ah. És 0,62.
0,62.
Sí, perquè el 2002 hi havia una barriada del poble, dins del mateix poble, vull dir,
sí.
Que perteneixia al poble veí del Pla del Penedès, i finalment es va poder, doncs, anexionar i ja s'ha de pujar, perquè els habitants se sentien de Puigdàlber, eren carrers partits per la meitat, d'una banda eren d'un poble, l'altra a l'altra, era una tonteria i es va poder arreglar.
Avui que fèiem càlculs, però, en aquesta mateixa superfície, a Barcelona viurien més de 8.000 persones.
Sí.
Vull dir que allà esteu prou espaiats.
Sí, sí, estem molt contents d'estar així.
Sí, no?
Sí, sí, no us en vegem de res, la veritat.
Té alguna particularitat, això de ser els més petits? Implica alguna cosa a l'hora de ser alcalde?
Bé, no, per ser alcalde, diguéssim, evidentment, el tindre no molt de terreny, no moltes hectàrees, evident, no tens tants camins a mantenir, no tens tants boscos, etc etc, que altres pues, municipis tenen moltes hectàrees.
Clar.
I tenen una despesa important. En contra, què tenim? Pues, no tenen mai un polígon industrial, no ens hi cap.
No hi cap.
Per clar. Tant, tampoc tenen la recaptació que algunes empreses que poden anar en polígons industrials poden aportar a les arques municipals.
Hi ha algun semàfor?
No.
Tampoc.
Pot tenir càmeres de vigilància,
sí,
pel tema del robatori i tot això, de matrícules, saps? De lectors. Clar. De matrícules i aquestes coses com a tot arreu.
Com diria que està canviant, o si és que està canviant el seu poble o no? No sé si la població s'està envellint, si cada vegada té menys habitants
o
més.
No. Al contrari, tenim una població molt jove. Estem no arribem a 42 anys, 41 i escaig, de promig, per tant, som molt joves. Sí. I els últims 8 anys hem crescut un 20%, unes 100 persones, de 525 als 630, que més o menys podem acabar aquest any.
Ai, que aviat no hi cabreu, si seguim així.
No, hi cabrem. Tampoc volem... No sé què volen fer. Si em preguntes a mi personalment, no podem perdre l'essència del poble, i per tant, que jo crec que el sostre nostre ideal seria sobre 800-850 persones, només per una raó, per poder mantenir la llar d'infants,
que
a vegades han patit, amb pocs nanos, amb tal, i a l'escola. És la raó principal, perquè això és importantíssim per un poble. Si t'aplega la llar d'infants, t'aplega l'escola, estàs perdut com a poble.
Clar. Abans que entrevistava la síndica de Greuges, la defensora de les persones, suposo que en un lloc tan petit vostè fa de tot allà. Fa tots els papers, també el de defensor del poble,
sí, bueno,
i de tot,
sí.
No? Perquè tothom li deu dir... alcalde, això o allò, us deveu conèixer sí, sí. Tots.
Ja, aquí hi ha un forat, aquí hi ha un fanal que no funciona, aquí passa això, aquí... Evidentment ens coneixem tots, pràcticament, eh? I el meu telèfon mòbil el tenen el 80% de la gent del poble, perquè com que també he nascut al poble, doncs em coneix, evidentment, quasi bé tothom. Algun nou vingut, potser no tant, però la majoria de gent. I, per tant, som molt poca gent a l'Ajuntament, són pocs regidors i poca gent treballant a l'Ajuntament. Per tant, toca fer de tot a tots.
Molta feina, no? Sí.
Sí.
No sé si el deixen respirar gaire. És a dir, vostè pot passejar pel carrer principal i...
Sí, sí, puc passejar. Però és l'anècdota que ens passa molts alcaldes. Ara que et veig, a vegades ja dic, no sé si en dic Miquel o ara que et veig, no? És un minut, i aquest minut són 10, saps?
Clar. Sí, sí, tothom li vol exposar les seves coses.
I va.
Bueno, això també...
És vocacional, per tant, també ho aguanto.
Exacte, també és bonic ser proper, sempre i quan et deixin allò algun moment per respirar. Mm-hmm. Doncs, alcalde Miquel Vallès, de Puigdàlber, moltíssimes gràcies per haver passat per aquí, pel Catalunya Nit. Ens alegrem que hagi compartit aquesta experiència de veure com es fa un programa per primera vegada aquí al Catalunya Nit, i esperem que el poble creixi fins allà on vulgueu, però que mantingueu l'escola i la llar d'infants.
Moltes gràcies per convidar-me.
Ha estat un plaer, i ara això sí, ens escoltem l'última cançó del dia d'avui, d'aquest dijous. Aquesta setmana ens ha acompanyat a la sortida del Catalunya Nit The Tallest Man on Earth. Aquest tema és Love is All, l'amor ho és tot. Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Sí, aquesta setmana hem pogut entrevistar des de Sebastià Salgado a Juan Carlos Unzué o a Amin Maalouf, si hem estat a França i a Corea del Sud, si hem explicat tantes i tantes coses, és perquè el Catalunya Nit és una obra col·lectiva que fem cada dia la Conchi Vecino, el control de so, l'Elis Puny a la producció, la Marta Cristià i la Natàlia Ramon a la redacció i preparació de guions, el Sergi Molero a la sotsedició i la feinada de tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. El Catalunya Nit torna dilluns. Que tingueu un molt bon pont, si el podeu fer, i si no, també. Que us vagin molt bé tots aquests dies. Demà ens trobareu, però en un altre format, el del Catalunya Vespre, a les 7. Cedim, com sempre, l'última paraula.
Hola, bones. Soc el Carles Pàmpols. Soc un dels propietaris de Formatges Calquitària, una petita empresa agrícola i ramadera que ens dediquem també a fer formatges de cabra de forma artesanal. Estem situats a Almacelles, és un petit poble al costat de Lleida, i estem molt contents perquè ens han donat uns premis i uns guardons al concurs mundial de formatges. I res més, desitjar que tothom hagi passat un dia tan bo com nosaltres. I adeu i salut. Let them go.